A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El davanter de l'Andorra, Josep Cerdà, ja és a Son Moix. Avui matí ha arribat a Palma, encara que el Mallorca no ha fet res oficial al respecte, però signarà per 4 temporades amb el conjunt mallorquinista. D'altra banda, el davanter del Saragossa, cedit al Getafe la passada temporada, Adrián Lisso, ni és a Palma ni és oficial, però podria arribar també. I qui encara pertany al Mallorca, però deixarà de ser-ho, és Jan Virgili. El Bruges belga, que fa uns anys va trabucar en la revisió mèdica a Vedat Murici, pagarà 12 milions d'euros per l'extrem català, que després d'una temporada de primera divisió partirà deixant 7,2 al Mallorca i 4,8 per la plusvalia corresponent al Barça. Així està el mercat mallorquinista, que tot d'una faran balanç i anàlisi. A Primera Federació demà tenim derbi amistós entre la UD i la Societat Esportiva. A Segona Federació també demà l'Atlètic Balears jugarà contra el Platges de Calvià. No me n'oblid que el Mallorca jugarà contra l'Elversberg alemany a l'estadi de Son Moix, el darrer amistós de pretemporada. Estem a una setmana de començar la Lliga. I en bàsquet, la notícia destacada de les darreres hores és la sortida d'Estia com a patrocinador principal del Menorca Bàsquet els darrers 8 anys. En bàsquet també destacam la convocatòria de Juana Camilion amb la selecció 3x3. En motociclisme, torna el Mundial. Aquest cap de setmana, els nostres pilots, Joan Mir, Augusto Fernández i Izan Guevara, disputaran a MotoGP i Moto2 el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea juguen, no abans de les 3:15, als quarts de final del Premier Padel de Londres, contra la parella Ortega Araujo. En ciclisme, Mavi García i Enric Mas i Albert Torres tenen la seva jornada particular al Tour de França i a la Vuelta a Burgos. Al Tour, Mavi és 18a a la General a 8:43 de la líder Reusser, avui 7a etapa de 144 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, i a la Vuelta a Burgos, Enric Mas és quart a la General a 27 segons del líder austríac, l'austríac Félix Gall, avui amb 178 quilòmetres de recorregut. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal fitxa el pivot brasiler de 19 anys, Víctor Baptista, procedent de l'Olimpia Verona italià. Farà el que queda de pretemporada amb el primer equip i després formarà part del filial a segona B. I a la Copa del Rei de Bala, acabada ahir la sèrie preliminar, primera jornada de la sèrie final a la Badia de Palma, amb Balearia Team, Voodoo, Nola, Teatro del Soho, Nadir i Project Work i Niramo com a líders de les respectives classes. Amb el control tècnic de Romina West i la producció de Joan Gabriel Bausà, és la 1:07, començant.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 8 minuts en directe a l'estadi de Son Moix està el nostre company Raül Lebrón. Raül, bon dia.
Bon dia, Gavi, com estàs?
Ha arribat Josep Cerdà, però no has vist sortir Jan Virgili, no?
Efectivament, efectivament. Al voltant de les 12:30 ha arribat que tot apunta, si res no canvia, que seràs 8è fitxatge del Mallorca, en Josep Cerdà, i ha arribat acompanyat de la seva família, tots sabem que és d'aquí, que és la seva prioritat firmar pel Club Vermell, és de Pollença, i ha arribat acompanyat de la seva família, sap, o tot pareix, que és un dia molt important per ell. Jan Virgili, no l'hem vist, tot apunta que va partir ahir vespre cap a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges.
Jo m'he d'imaginar, Raül, que un futbolista que arriba a Son Moix en la seva família, és que està tot fet, dit jo, no? No ho sé.
Sí, ha arribat, han anat a cercar-lo, ha arribat després ahir amb la seva família i ha pujat, i ara mateix ha estat dins les oficines del club, que imagino que serà per posar la seva firma en el nou contracte que el vincularà com a jugador del Mallorca.
De moment, l'opció d'Adrián Lisso sembla que està en l'aire, però també podria ser el nou fitxatge una vegada que Virgili sortirà, no?
Sí, això pareix. Més d'una vegada ens han recalcat que l'arribada d'Adrián Lisso és totalment independent de la de Josep Cerdà, és a dir, que no és un fitxatge o l'altre, i tot apunta que si arriba a bon port serà un 2-1. Sortiran Jan Virgili i arribaran dos jugadors d'atac com són Adrián Lisso i Josep Cerdà, que és qüestió d'hores que se faci oficial.
Molt bé, idò, Raül, estem a l'expectativa. Suposam que al llarg del dia sentirem en Cerdà. No sabem si arribarà Lisso, però de moment ja tenim un altre davanter a les instal·lacions de l'estadi de Somos. Fa calor a Somos?
Fa calor. Sí. T'ho puc confirmar. No és sorpresa, però fa calor.
El fitxatge del calor està sent car aquesta temporada. Eh?
Sí, està sent car. Està sent car.
Gràcies, Raül.
No, hombre, gràcies.
Adéu, una abraçada. Adéu. Raül Lebron, el company de IB3 Televisió, a les instal·lacions de l'estadi de Somos, que ha pogut veure com arribava Josep Cerdà, fitxat per gairebé 3 milions procedent de l'Andorra. Josep Cerdà és de Pollença i acabarà jugant en el Mallorca aquestes probablement pròximes 4 temporades com a nou davanter mallorquinista. De moment, la nòmina de davanters, evidentment, per un costat ha estat Don Prats, va arribar Adrián Fuentes, ara arriba Josep Cerdà i podria arribar Adrián Lisso, jugador que pertany al Saragossa, encara que va jugar cedit al Getafe la passada temporada. Anem a analitzar aquest moviments de mercat. Ens escolta el nostre amic i comentarista Pau Sandrós, que demà serà als comentaris a IB3 Ràdio del partit, del darrer partit de pretemporada contra l'Elblechberg del Mallorca. Pau, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Beníssim. Aprofitant l'estiu.
Aprofita'l, que queda una setmana per començar la Lliga. Quina bogeria, no?
Sí, la veritat és que sí. Estem veient molt de moviment en el Mallorca, molt d'equip, i com sempre, l'estiu tot se mou i és un moment que agrada poc als aficionats, o agrada menys, perquè m'agrada veure-los jugar, però a veure que dins de secretaries tècniques i dins del club és un moment de molt de moviment.
Bueno, ha arribat Josep Cerdà, pollensí, fitxat per gairebé 3 milions d'euros per 4 temporades procedent de l'Andorra. Què t'assembla?
És un bon fitxatge, però és que està a la línia de fitxatges que està fent en Pablo Ortega, no? Jo crec que està fent un bon grup, un bon bloc, està fent sobretot gent que coneix la categoria. És veritat que jo per jo, dins el que està fitxant Fuente, Cerdà, Sala, Roca, dins el que me falta un davanter, una estrella, me falta un jugador que digui característic que Mallorca hagi de... Sí, perquè si ha de ser el nivell que ha de tenir a segona divisió, ha de ser d'aquí que han d'estar dalt, i jo per jo me falta un davanter d'aquest que dius 25-26 gols els farà segur, no?
Podria ser Adrián Lisso o tampoc te quadra?
M'agrada. És un jugador que m'agrada. Ha estat amb en Bordalàs, ha tocat la segona, ha tocat la primera divisió, ha estat un equip que ha estat per sofrir. És un jugador que mal de sofrir. Jo me semblaria algo més rematador. Però és veritat que jo, en el Adrián Lisso, sí que és un jugador que m'agrada. És un fitxatge que jo crec que li traurà molt de rendiment al Mallorca, perquè és un jugador que sempre treu algo de les jugades que fa. Sempre fa la jugada per fer mal en el contrari, i és un jugador que m'agrada.
Dit això, i tenint en compte com estaves plantejant aquest darrer fitxatge que marqui diferències, t'assembla que, si hi ha consens entre la direcció esportiva del club i l'entrenador, Luis García, te sembla que Luis García no vol estrelles, no vol un jugador que recaigui tot damunt ell i que el que vol és fer equip?
Podria ser que Luis García a lo millor no vol que és... Bueno,
un referent especial, podria, no?
Sí, podria ser que no volgués un jugador estrella com a tal, però jo crec que un jugador que t'asseguri, o d'una altra categoria, o que t'asseguri gols, i que en el Mallorca també és aficionat el Pai Reviscolar i a veure que s'ha aficionat amb els partits l'altre dia, un 3-0 en el PSG, maldament, va venir seguit juvenil i tot el que vulgueu, li va ficar 3 de jugadors que estan a primers nivells de les seves categories. i malament això, jo crec que sí que l'aficionat necessita un fitxatge que digui, uep, això va de veres, no?
Això per part de l'aficionat, i també, com tu dius, un tipus que faci 20-25 gols. Clar, si repassam la nòmina, entre Cerdà, Fuentes, Abdon i tal vegada Liso, són jugadors a tal vegada de 7 o 8 gols per temporada, no? Entre tots.
Clar, això mateix, això és el que estem xerrant, que són jugadors que coneixen la categoria, són jugadors que han ficat gol, són jugadors que sap que tindran els seus moments, però no hi ha cap estrella del que estic dient, un jugador o d'una altra categoria que estem xerrant de la primera divisió, o un jugador que tu digui, no, és que l'any passat, o, bueno, a la meva època, per exemple, el Nino, que a segona divisió feia gols en Segur.
Sí. Així és. Bueno, continuarem esperant. Demà partidat i tancam la pretemporada contra l'Elversberg alemany, un equip que acaba de pujar a la Bundesliga.
Sí, bueno, una bona pretemporada, ja m'ha agradat. És una pretemporada on el Mallorca ha fet xocar molt bé. És veritat que fins el PSG i els altres equips havien estat menor nivell, però jo crec que és una pretemporada on s'han vist coses. Jo crec que el Luis García ha fet molt bona feina, és un equip molt compacte, molt solidari, i se veuen ja el que serà el Mallorca un poc, en línia general, no? L'Ubumbo està a un nivell altíssim, esperen que no se lesioni, que això és el que necessitem, i després el Midescamp. Jo crec que en el Midescamp el Mallorca serà el millor equip. No podem dir si pot ser o no pot ser millor. Jo crec que en el Midescamp, no només a segona divisió, molt d'equip de primera divisió voldrien tenir Midescamp que té el Mallorca ara mateix.
Molt bé, Ido, veurem què surt d'aquest darrer amistós i ja posam el focus a la setmana que ve, que comença la Lliga Somos contra el Valladolid. Pau Sandrós, gràcies.
Moltes gràcies. Demà
mos escoltam. No? Demà mos escoltam. Fins demà. Adéu.
Fins demà.
Adéu. Gràcies. 1:17. Això és Esports 3. Després de l'actualitat del Mallorca, anam amb l'actualitat de l'Illa Pitiusa d'Eivissa.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Una i de vuit, demà tenim el partit del Mallorca contra l'Elversberg alemany, però tenim un derbi a Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia.
Un derbi il·lusionant, no?
Un derbi il·lusionant, sí. Bé, ja es va jugar la temporada passada, però és el derbi de la ciutat, tot i que la S d'Eivissa, de Tercera Federació, ja saben els oients que de moment no juga a Eivissa, que juga a Sant Rafael per mort de les instal·lacions de la nova instal·lació d'Espuiget, que no està preparada. Avui hem pogut estar als dos camps d'entrenament, hem vist fer feina tant a Raül Jona, el míster de l'Eivissa amb el seu equip, i a Raül Cassany, els dos Rauls, per cert, derbi de Rauls, també. I com a dada curiosa és que no hem pogut veure a una figura il·lustre del futbol mundial com Kylian Mbappé, que també ha fet feina avui al Sánchez Vivancos.
Què dius?
Però estava amagat, sí, ja podem dir-ho als ulls.
Alerta amb en Salvo.
Sí, sí, no, estava amagat a l'estadi de Can Mises i ha aprofitat que hem marxat. I mira que avui hem arribat una mica més tard, Gavi, a gravar l'entrenament a les instal·lacions de Can Mises, però estaven esperant dins de les instal·lacions i quan hem marxat han sortit tant ell com a Rafa Hakimi, no ens oblidem també d'un jugador, una figura mundial, el jugador del PSG, i han estat entrenant una estona allí, portaven seguretat privada, s'han fet alguna foto amb membres de l'estaf de l'Eivissa i de la plantilla, però no han deixat gravar els dos o tres curiosos que estaven per allí, no els deixaven gravar. Crec que per xarxa sí que ha sortit alguna cosa, però bé, ha estat una llàstima, però realment estaven esperant que nosaltres marxéssim per poder sortir i s'ha fet feina allà a la gespa.
Pots confirmar que Mbappé no fitxa per l'U d'Eivissa?
No crec. No té pinta, no, encara no.
Com que arriba Diomedé aquest, jo què sé, sí, 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 sí. I ha renovat en Vinícius. I...
Sí, 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 coses curioses, no, que passen. Ja hi parlarem d'això, no? Ja hi parlarem. Bé, hem pogut estar amb els dos místers, jo crec que això està molt bé, encara que sigui un amistós, que tots dos entrenadors puguin parlar. És més accessible avui a dia la S d'Eivissa en aquest sentit, però també ha accedit l'U d'Eivissa a que Raül Jona pogués donar unes impressions abans del partit, i si vols directament els escoltam. Primer li hem preguntat a Raül Jona si coneixia la trajectòria del míster rival, de Raül Cassany, i d'aquesta S d'Eivissa, que és un equip, recordem, de tercera federació.
Conocerlo lo conozco, sí, sí. Pero no personalmente, sí. Sobre todo los enfocamos, todos estos amistosos, independientemente de la categoría en la que milite el rival, pues para cubrir objetivos personales e individuales del equipo, ¿no? Necesitamos pues ir metiendo minutos de competición, necesitamos que los jugadores vayan teniendo esas sensaciones positivas después ya de casi tres semanas de pretemporada, y necesitamos ir viendo pues todo lo que planteamos en los entrenamientos en estos partidos.
Li hem preguntat al míster perquè què esperava del partit en si, perquè l'altre dia van jugar contra una segona federació, contra un equip, un filial, que sempre tenen qualitat, són equips de ritme, i ara jugava contra un equip que porta molt poc temps entrenant, com és la S d'Eivissa, i a banda és de tercera federació, i això ens ha dit.
Nuestra gente tiene que entender que para nosotros es una dificultad el plantear la pretemporada, primero por los tiempos, porque es verdad que como llegamos ya en tiempos, bueno, te diría que lejanos para poder hacer una planificación buena de pretemporada, pues bueno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir buscando partidos pues para que realmente el equipo pues tuviera esa competitividad que necesitas, pero también hemos querido pues jugar en la isla, ¿no? Con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues nuestra gente, ¿no? Hemos intentado traer partidos aquí a la isla con rivales de fuera, pero bueno, en todo eso pues ha habido muchas modificaciones desde los planes iniciales a lo que pues nos va saliendo, y como dices, es verdad que aunque sea en tercera división, pero bueno, afrontamos el partido pues para ir corrigiendo, para ir concretando todas estas situaciones del modelo de juego que creemos que tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Con vistas a ese primer partido de Liga.
Sí, realment aquest tall, Raül Jonas, li havíem demanat pel fet que el primer partit l'afició no l'havia pogut veure, hi havia bastant cabretxa a xarxes per aquest fet que ni el club ni algun mitjà havia pogut retransmetre el primer partit de l'Eivissa, la gent tenia il·lusió per veure els nous jugadors, li demanaven per això i ell demanava disculpes perquè realment no han pogut organitzar-se molt bé la pretemporada, d'alguna manera, i s'ha donat explicacions, ha parlat del partit, ha parlat també, li he preguntat per la polèmica sobre les instal·lacions de Can Mises que ha portat els dos darrers anys, ell li agafa una mica lluny, però no tant, perquè Logroño, ell és de Logroño, també ha viscut una situació similar, escoltant.
Son situaciones que se dan siempre en ciudades, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas, allí en Logroño tenemos también una situación parecida, y bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos, y no va a haber ninguna situación que no haya controlada de lo que queremos conseguir.
I l'altre dia Gavi va tenir que jugar en punta, no té davanters disponibles, perquè Slava, ja veurem si demà pot jugar algun minut o no, està té un problema al turmell, no té més puntes. Va jugar George Masella, que és extrem, en punta, i li hem preguntat si li agradaria tenir, ja haver tingut aquest cap de setmana, perquè això ja ve de dies enrere, que està treballant l'Eivissa amb un davanter, encara no ha pogut confirmar de manera oficial, encara que ja podem avançar, que fons del club ens diuen que està a punt de tancar-se un davanter, ens diuen paraules textuals de primer nivell, veurem qui és finalment. Això li preguntàvem pel tema de la plantilla, del davanter, etc.
Sí, sí, claro. Pero no un punta. Me hubiera gustado tener ya la plantilla completa, que es lo que hablábamos en aquella entrevista, ¿no? Pero hay veces que los tiempos no los manejamos nosotros, el mercado es el que es, y nosotros lo que tenemos que hacer, en este caso yo, pues es adaptarme a la situación que vayamos teniendo, ¿no? Y bueno, ya te puedo decir que para mañana pues no va a variar mucho la situación de la plantilla, vamos a tener que adaptarnos y buscar soluciones, pero bueno, entiendo que es también una manera de que el equipo vaya creciendo y de ir, bueno, pues conociéndonos mejor, ¿no? Ir probando cosas para en un momento dado, quién sabe, si bueno, encontrar alguna solución de cara a los partidos.
Això pel que fa a la U d'Eivissa. Ara escoltarem el míster de la Societat Esportiva d'Eivissa, a Raül Cassany, que li preguntàvem per aquesta U de si ha vist alguna cosa i què pensa d'aquest partit.
Sí, sempre al final portem dues setmanes més de treball, estan més rodats, un camp de brossa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors. I bueno, el partit té que ser una festa per a Eivissa, és un partit bonico, un partit xulo. Nosaltres, dins de la nostra feina de treball, estem a altre nivell que la UD, evidentment, i hem de fer la nostra feina per a seguir en la pretemporada, en les càrregues que venim fent per a seguir, per a lo important, que no se lesione ningú, que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vaig, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, una festa per Eivissa.
Si li van preguntar a Cassany, perquè és cert que ells porten poc temps fent feina i ara de repent enfrontar-se a un equip dues categories per damunt, a més aspirant a intentar lluitar per l'ascens a la segona, si aquesta situació és incòmoda en la preparació, ja he dit això.
Sí, jo ni he parlat ni vaig a parlar, això és cosa de temes de club, i nosaltres venim aquí, entrenem aquí, estem aquí feliços i venim treballant ja l'any passat aquí, i al final tindre unes instal·lacions i tindre un gimnàs i tindre un vestuari és lo important per a la tranquil·litat de l'equip i del grup i del club, i en quant estiga Puiget en condicions per a poder anar, pues no dubte que el club voldrà anar allí, a un camp nou, en unes instal·lacions precioses quan estiguen acabades i ben fetes, i de moment pues tenim que adaptar-nos, tenim que demanar el favor de vindre aquí, i el Sant Rafael pues agraït perquè ens deixen totes les instal·lacions i totes les facilitats possibles i treballar, seguir treballant, que aquí al camp és lo que tenim que fer.
Ja. Estava parlant de les instal·lacions en aquest cas, Cassany, una pregunta que també li hem fet a Raül Jona, i se centra en la seva feina, estan fent feina a Sant Rafael, està content allí, mentre no es pugui solucionar el tema d'Esputxet, doncs fent feina allí al municipi de Sant Antoni. Li hem preguntat pel rendiment de l'equip, que espera de l'equip en aquest partit i com està fent feina.
Bueno, al final cada any és diferent i els equips són diferents, les categories són diferents, hi ha més equips més potents, menys potents. Nosaltres estem preocupats de lo nostre, del nostre equip, que treballa bé, que assimile bé el que volem a nivell de conducta, a nivell de treball diari, a nivell de tot, i després, evidentment, volem ser un equip millor cada vegada. Jo no me conforme en haver pujat d'aquesta manera, jo vull sempre millorar tot. Entonces, és difícil, però la idea és treballar en una idea molt positiva, en una idea molt forta, en una idea de grup per a millorar i per a treballar i competir tots els partits i de la dificultat que té cada categoria.
I ara sí, escoltem a Cassany parlant de la incomoditat que pot suposar, sí o no, jugar contra un Primera Federació, un equip de molt més nivell que ells, quan porten la Societat Esportiva d'Eivissa tan poc de temps fent feina.
Bueno, incómodo no. Si mires en la planificació de lo que és bo per nosaltres, no és bo jugar un partit contra un equip més rodat, millor, en un camp seu, en un camp tal, perquè les dificultats són màximes. Si mires a nivell de treball, a nivell de la dificultat que té i de canviar el que venim fent, de ser dominadors, a lo millor l'altre dia en el partit, de tindre una iniciativa de ser dominadors, a canviar els registres i ser dominats per un equip en el seu camp que és potent, pues tens que adaptar-te, no és millor ni pitjor. Jo les dificultats intento canviar-les per a veure quin benefici tenim. Pues tenim un benefici que anem a estar sotmesos per un equip en moltes fases del xoc, que anem a tindre que treballar en transicions i a nivell defensiu, i que anem a tindre que millorar els conceptes defensius que normalment o l'altre dia, per exemple, en molts partits de tercera, va ser al revés. Entonces, ens ve bé per a treballar aquests conceptes contra un equip de superior categoria millor que nosaltres. Però ni incòmode, ni millor, ni pitjor. És adaptar-se ràpid a l'exigència del partit.
Els Rauls Llona i Cassany per al derbi, que se jugarà demà entre la UD i la SD. Per acabar, Víctor, divendres que ve un altre derbi, U d'Eivissa, sí. Penya Esportiva, no?
Contra la Penya Esportiva, que s'ha canviat de dia, finalment es jugarà divendres a les 7 de la tarda a l'estadi de Can Mises. Després hi haurà un altre partit a Eivissa contra el Mallorca B. S'havia de jugar també un altre, però d'un moment dona la sensació que no sé si es jugarà un altre partit que no tenia rival encara també a l'Illa d'Eivissa. Després hi haurà una petita estada al nord d'Espanya, a la zona d'Euskadi, contra l'Arenas de Getxo i també contra l'Osasuna Promeses.
Molt bé. I jo, aquest és el cartell i aquesta és l'actualitat del dia des d'Eivissa. Gràcies, Víctor.
Molt bé, una ferrada. Adéu.
Adéu. Tancam comunicació amb Eivissa. És la 1:30, és moment de fer una pausa i canviar al món del bàsquet.
IB3 Ràdio és esport. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
1:31. La Fundació Èstia ha deixat de patrocinar el Menorca Bàsquet després de 8 temporades, des del 2018 i fins ara. I volem saber el per què i en què pot afectar això al futur immediat de l'equip de bàsquet. Ens escolta el seu president, Oriol Segura. President, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Per què?
Bueno, perquè Fundació Èstia doncs, ha deixat de tenir presència a la illa des de fa ja 2 anys i llavors era un tema que ens, aviam, d'alguna forma Fundació Èstia, tot el mate l'estigma i tot el que hem fet de feina social doncs, tenia sentit i tenia molta rellevància, però econòmicament no sostenia. I llavors ha arribat un moment que això s'ha acabat i aquest és el perquè.
Podem pensar doncs que ja se sabia que això arribaria, el que passa que no sabíeu si quan, no?
No sabíem quan, exacte. Des de fa 2 temporades era un tema doncs de molta afinitat i que el president de Fundació Èstia doncs estava molt satisfet amb totes les activitats i totes les accions amb la salut mental que es feien, i llavors era un tema de manteniment, de mantenir totes aquestes accions, no? El club, de totes formes, d'alguna forma, Èstia ens ha marcat un camí que ens identifica moltíssim amb el club, i llavors totes les accions socials que es feien fins ara seguiran fent amb tot el que és salut mental.
En el bàsquet, els noms dels patrocinadors principals que a vegades, quan passen els anys, queden, no?, a la història del club, i costarà que no diguem ara Èstia, no?
Ens costarà, però de la mateixa manera que vosaltres us ha costat dir... heu dit Menorca Bàsquet també és de Bàsquet Menorca,
exacte,
no?
Vull
dir, encara en referència... Vull dir, quan ens heu anunciat heu dit Menorca Bàsquet.
Correcte.
No? O sigui, que encara esteu en referència de coses de fa 12 anys, no?
És
o
sigui, és ben barat.
Pues clar, pues d'alguna forma una miqueta sí que ens costarà, i nosaltres ens identifiquem amb Èstia perquè hem fet molta feina més que el patrocini principal, sinó que ha donat una mica de sentit el que és la labor que hem fet, la labor social i la labor de formació que ha fet el nostre club, no?
En què pot afectar això ara? Bé, aquesta temporada tal vegada no, perquè la plantilla, no sé si està tancada o no, però més o menys està perfilada, però això, clar, econòmicament t'afectarà, no?
afectarà, però d'alguna forma no, diguéssim, l'estructura econòmica del club no depèn d'un patrocinador principal, sinó que depèn de 80 patrocinadors petits de Menorca, no? Uh-huh. Llavors, només l'anunciar que Estia, que era un patrocinador principal, però tampoc d'una xifra molt elevada, i llavors només el fet d'anunciar això ja han tingut inputs d'altres patrocinadors, inclús de nous patrocinadors interessats amb el nom o interessats en ajudar, o sigui que no crec que ens afecti, jo crec que ens al contrari, que ens afectarà en positiu, perquè si una cosa hem fet ha sigut que identificar molt la illa de Menorca amb el projecte del bàsquet Menorca.
Me diu que tenen 80 patrocinadors.
80.
Entre el bàsquet Menorca i el Palma Futsal teniu tots els patrocinadors del món, no?
No sé quants tenen el Palma Futsal, però nosaltres moltíssims. Aquí a Menorca... Moltíssims. Doncs és que nosaltres aquí a Menorca, si una cosa ens dona solidesa i estabilitat, uh-huh. és precisament amb el recolzament de l'afició i dues, amb la gran apoio dels patrocinadors, petits, a mitjans, inclús grossos, doncs que valoren positivament la feina que fem.
Evidentment, tot dependrà del nivell econòmic, però s'està cercant un patrocinador principal d'aquests que doni nom a l'equip? O s'estima més que sigui un mes i que l'equip sigui Bàsquet Menorca?
L'equip serà Bàsquet Menorca fins que no trobem aquest possible patrocinador, però nosaltres ja et dic que no l'estem cercant especialment, perquè en el fons el que estem buscant és de consolidar el que amb aquests 80, però que ja et dic que hi han patrocinadors nous interessats i que potser no seran del nivell d'Estia, però que entre tots aconseguirem la mateixa xifra, si no més.
Molt bé, president, ja la darrera. Quin equip tenim aquest any per combatre?
Tindrem el millor equip possible, això sense dubte, i ens falten encara 3 jugadors,
sí.
Perquè el mercat doncs, està molt complicat, està molt, molt selectiu i s'ha posat amb uns preus impressionants, però nosaltres cada any hem treballat una mica amb la nostra base, que és que els jugadors, l'estar amb nosaltres, doncs es revaloritzen i d'alguna forma els jugadors d'alt nivell que per circumstàncies doncs, no tenen equip o que surten d'altres lligues o el que sigui, doncs el fet d'estar amb nosaltres doncs els hi va bé i nosaltres ens podem permetre tenir jugadors que potser econòmicament no podríem pagar.
I una temporada més amb derbis, amb dos equips mallorquins. Quina llàstima que el Clat Sant Antoni no arribés, també, eh?
Doncs una llàstima, perquè realment els derbis doncs, ens donen molta, o sigui, sempre és un plat fort per l'afició i està clar que nosaltres el que lluitem és perquè el bàsquet balear doncs sigui més fort dintre del territori nacional.
Molt bé, president Oriol Segura, ha estat un plaer i bona sort per aquesta temporada i pel futur.
Moltes gràcies, igualment.
Una salutació. Oriol Segura, president del Bàsquet Menorca, ja ha passat a la història l'Estia Menorca. 1:38, canviem d'assumpte i parlant de motos, perquè torna al Campionat del Món després de les vacances. Serà al circuit de Silverstone en el Gran Premi de Gran Bretanya. Pedro Mas, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Bueno, tornem a recomençar el Mundial de Motociclisme. A més, aquest cap de setmana Augusto sí correrà també a MotoGP. No sé, com penses que arriben tots tres?
Bueno, 4 setmanes després que tots han estat per aquí, per Mallorca, de vacances, i que no han deixat els entrenaments. Jo crec que la cosa no pinta malament. Estan molt conscienciats en la seva feina i en treure bon resultat. És veure que Nissan Guevara ho té millor o està més endavant, però en Joan Mir també ens demostra que en aquestes darreres carreres de banda saturada estival pues no li anava malament. Quan podria acabar, evidentment, perquè la moto no està en les millors condicions. I Augusto Fernández, que segueix fent la seva feineta de formiga per anar traient resultats a l'equip Yamaha, i que Descual està molt content amb ell per la feina que està fent.
Pedro Perizan, arriba al moment de la veritat, no? Aquesta segona part del campionat, ell és segon a la general, bé, té l'opció de ser campió del món i arriba al moment, com dèiem, al moment de la veritat del Mundial, que és el segon tram, ja fins al final del novembre.
Exacte, així és. Ell sap que ja ha de ser conscient de lo que se juga en aquesta segona part del Mundial, se juga el títol, arriba segon classificat en aquest Gran Premi de Gran Bretanya a 51 punts del primer, de Manu González, que de moment no ha fallat, però per darrere té en Encenajos a tan sol 8 punts. Per tant, Nissan, jo crec que del meu punt de vista, l'estratègia ha de ser guanyadora, evidentment, però amb el risc controlat, pensant en que la regularitat d'anar sumant punts de cara a la classificació final i en cas que vagi de donar tot, pues deixar-ho per les darreres carreres. Jo crec que és importantíssim que Nissan ara mateix sigui conscient d'anar acabant, d'anar sumant punts, hem de tenir en compte que el millor pues, que Manu González pues, també pot fallar, que no ha fallat. Jo crec que tots els pilots, un moment o l'altre, de les 22 carreres que té el campionat, pues, o per fallos mecànics o per qualque caiguda, pues sí que tenen qualque contratemps, i tot això pues, li pot donar, si Nissan a regular, el títol en el final de temporada.
Clar, és que 51 punts són dos, tal vegada tres carreres, depenent de com vagi la cosa. En aquest cas no depèn d'ell, però sí depèn d'ell ser segon, que no li arribi el tercer classificat, que està només a 8 punts. Aquesta és la tesitura d'Ethan. A MotoGP, quin és el paper de Joan Mir d'aquí a final de temporada?
Bueno, jo crec que en Joan ha fet una passa endavant, han trobat qualcun de les mancances, que tenia la moto, que tenia Honda. Jo crec que en Joan ara està més motivat que mai, tenint en compte que ja té contracte per la temporada que hi ve en l'equip Gresini, en la Ducati, amb un equip guanyador, amb una moto guanyadora, amb un equip en el qual va passar en Marc Márquez per tornar, per arribar a l'equip oficial Ducati, i que en Joan, pues, el seu paper és no perdre la condició física, no perdre la motivació, seguir amb aquesta regularitat que havia tingut fins ara i demostrar que és talent i que és talent i que ja va ser campió del món de MotoGP per qualque cosa, no? Que per lo que dèiem de Nissan, també per lo que dèiem a Nissan, en Joan no va guanyar massa carreres aquell any, però sí que va ser molt regular, i el talent d'en Joan, sabem que és, està motivadíssim, i com me demanaves, pues jo crec que en Joan el que ha de fer és acabar el Mundial en bona condició física per arrencar en el 100% a la temporada que ve.
I, evidentment, Augusto té el seu rol, és un pilot provador i ha de fer el que li comanin i res més.
Exacte, i avui de matí, que ara han acabat la primera tanda d'entrenaments, en Joan Mir ha quedat desè, ha quedat a la part de davant de la taula, a veure que en Augusto està més per endarrere, però els dos pilots de Yamaha, tant en Ragiolo com en Quartararo. En Quartararo ha quedat dues posicions per davant ell, i en Augusto ha quedat per davant l'altre pilot de Yamaha. Vinc a dir que tan malament no ho està fent, perquè la Yamaha, que té els dos pilots oficials que té a dins la classificació, està molt a prop. O sigui que, com dius, en Augusto va fent la seva feineta, que és importantíssima, saber posar la moto a punt, saber transmetre en els enginyers i en els mecànics quines són les mancances que té cada circuit, per poder posar les altres dues motos oficials de punt i que els seus pilots estiguin a la part de davant de la classificació.
I la darrera, Pedro, els pilots no tan sols són de motos, són de circuits. Com és Silverstone per als nostres pilots, o com són els nostres pilots per un circuit com el de Silverstone?
Bueno, per part de Nissan, jo crec que ha fet una passa endavant molt grossa, com hem dit ja diverses vegades aquesta temporada. Qualsevol circuit amb la motivació que té li pot anar bé, a veure que té altres circuits més a prop d'Espanya, i sobretot el de Xesta de València, que per això deia lo de ser fort final de temporada com a València, com a darrer circuit, per part de Nissan, però jo crec que li pot anar bé. I per sondar ja veurem, com va Silverstone. Si troben els reglatges, pues, pot anar bé. I per part de Yamaha està a la part baixa de la classificació a partir de la posició 16-18. Per tant, tant Augusto com... ho tindrà millor en Joan que en Augusto, però en Augusto jo crec que ho tindrà una miqueta més complicat.
Molt bé, Pedro, gràcies per la lliçó.
Pues vinga, dissabte carrera sprint a les 5 de l'hora baixa i diumenge hi ha canvi d'horari, Moto2 a les... comencen en Moto2 a les 12 i quart, MotoGP a les 2 i Moto3 a les 3 i mitja.
Molt bé, idò, allà serem, davant del televisor. Gràcies, Pedro.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, 1:44, deixem l'actualitat del motociclisme per parlar de futbol americà, perquè ahir ens va arribar la notícia de que l'Estadi Balear, el camp de l'Atlètic Balears, acollirà un partit de futbol americà dia 22 d'agost a les 8 del vespre. S'enfrontaran dintre de l'American Football League Europe, el Rhein-Fier d'Alemanya contra els Warriors London d'Anglaterra. I vull saber com ha estat això, d'on surt això. Ens escolta Iago Rivero. Iago, buenos días.
Hola.
Hola. Hola, Iago, buenas. Nada, queríamos saber cómo surge la posibilidad de que se juegue este partido de la Liga Americana de Fútbol, de la Liga Europea de Fútbol Americano en el Estadio Balear.
Bueno, pues Mallorca es uno de los destinos que más interés ha traído para esta liga, ya que al haber tanto turismo alemán e inglés y tener uno de los mercados con más aficionados al fútbol americano, pues ha sido una conexión natural el querer hacerlo ahí.
Uh-huh. Me imagino que habrá tenido algo que ver también la propiedad del Athletic Balears, ¿no?
Bueno, el Atlético Baleares es verdad que al principio no desconocía un poco lo que es la liga o el fútbol americano en general, uh-huh. Pero una vez ya hemos contactado con ellos, pues ha sido mucho más sencillo explicarles nuestro proyecto y lo que teníamos pensado.
Claro, no, yo me imagino que una de las cosas que más les habrá preocupado es cómo quedará luego el estado del césped, ¿no?
Sí, claro, es verdad que el fútbol americano es un deporte mucho más intenso o explosivo que el fútbol... el fútbol convencional, entonces al caernos mucho y con el equipamiento, los jugadores son mucho más pesados, pues el césped se va a deteriorar un poquito más, pero bueno, tampoco mucho más.
Uh-huh. Esto será el día 22 de este mes de agosto. ¿Desde cuándo se pueden comprar entradas y dónde?
Desde ya y en la página de la NFL, que es la Liga Europea.
Justo cuando lo decías se ha entrecortado el sonido. ¿Has dicho desde ya y dónde?
En la página de la AFLE.
Ajá, correcto.
Que es,
correcto.
Que es la Liga Europea de Fútbol
Americano. AFA League Europe. AFLA. Una altra cosa. Si te deman pels equips, me faries una foto de cadascun, com són l'equip alemany i l'equip anglès?
No sé, pues cap problema. Pues el equipo alemán es Rhein Fire, es un equipo que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tienen una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante, bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
¿Esperáis un lleno en el Estadio Balear o claro, o es que la gente de aquí, lo del fútbol americano, no lo acaba de pillar? Lo que hay que hacer es eso, jugar más, ¿no?
Exacto, a ver, es verdad que con Mallorca vueltos ya tenemos una base de aficionados FIFA, por así decirlo, uh-huh. Y es verdad que la intención es traer al estadio entre unas 2.000 y 3.000 personas, uh-huh. Así que bueno, vamos a ver el recibimiento del mercado mallorquín con el fútbol americano.
¿Qué precio tienen las entradas?
De 10 hasta el Hospitality, que ya son ciento y algo, pero las entradas desde los 10 euros ya las puedes conseguir.
Uh-huh. Pues me parece que está muy bien y sirve para promocionar un poquito el fútbol americano, independientemente del Voltors, que ya lleva muchos años jugando aquí en la isla. Pues, Iago, te agradezco un montón que nos hayas hecho un poco un mapa de todo esto y a medida que se acerque el día 22 seguiremos informando de este partido entre Rhein Fire y Warriors London de la Liga Europea de Fútbol Americano. Día 22 a partir de las 8 en el Estadio Balear. Iago, muchas gracias.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Chao.
Adéu. Gràcies a en Iago Rivero, que ens ha contat un poc l'actualitat d'aquesta manera al voltant d'aquest partit de futbol americà a l'Estadi Balear, dia 22, a partir de les 8. En Juanga no s'ho perd. És un enamorat dels esports nord-americans i li agrada molt la NFL, li agrada molt tot aquest espectacle amb els descansos, amb música i concerts i Super Bowl i totes aquestes coses. Jo estic segur que hi serà allà el primer. 1:49 El món del ciclisme. Tour de França. Mavi Garcia és 18a a la classificació general, a 8:43 de la líder Reusser, que només li du 12 segons a Vollering. Paula Blasi, l'espanyola favorita, és a 3:51 de Zana. Avui, setena etapa en 144 quilòmetres, però alerta amb arribada al Mont Ventoux. Pot ser clau per al triomf final en aquest Tour de França. A la Volta a Burgos, Enric Mas es quarta a la classificació general, està a 27 segons del líder Félix Gall, l'austríac. Avui, quarta etapa en 178 quilòmetres. I com dèiem, tenim Gemma Triei a quarts de final de la Premier Padel de Londres, que se disputarà no abans de les 3:30 de la jornada d'avui. Anem ara amb el capítol corresponent de cada dia de la Bala i de la Copa del Rei. Nous líders. Després de la jornada d'ahir per concloure la fase preliminar d'aquesta competició. Avui ha començat ja la sèrie final. Recordem les classificacions. A la Balearia Women's Cup, Balearia Team de Maria Bové és líder, tracta de revalidar el títol de fa un any. El Club Swan 42 Nadir, d'un experimentat Pedro Baquer, també és líder. A la ORC 0 Voodoo és líder, Mauro Gestri, que ja li va llevar el puesto ahir al rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA Nola, de Magnus Judam. A la ORCB Teatro del Soho, de Javier Banderas, que ha recuperat el lideratge. I a la categoria C, el Project Work, de Javier Padrón i Niramo, de Sonke Meyer, que estan empatats. Sentim Tamara Chegoyen, que és la patrona del Beso Beach de la Balearia Women's Cup. És, recordem, campiona olímpica, campiona del món, campiona d'Europa, a més de la companya de la nostra Paula Barceló en les competicions internacionals. Sentim Tamara Chegoyen parlant de la tàctica de dins del vaixell.
La vela es un deporte complicado y la tripulación de Beso Beach, igual que el resto de las tripulaciones, es muy específica, pero cada uno tiene, digamos, como su departamento. La Copa del Rey es una regata muy exigente porque requiere de mucha preparación, requiere de estudio y conclusión y también es una competición que es larga. Al final no es solo dar vueltas alrededor de una baliza disfrutando de las bahías de Palma, sino que hay un componente meteorológico, trabajo en equipo y no solo hay trabajo en equipo durante la regata, hay una preparación donde tenemos esa reunión y el estratega con el táctico nos hacen como un big picture de lo que va a pasar. Los trimmers deciden qué tipo de velas llevar y el resto del equipo lo que hace es configurar el set completo para que podamos llevar a cabo la regata. Porque muchas veces tenemos los conocimientos y los patrones, intentamos ponerlos encima de la mesa y de repente algo fluctúa o cambia y esos patrones ya no funcionan. Y ese poder de adaptación y aprendizaje, ¿no?, del error que nos requiere continuamente el campo de regatas, yo creo que es uno de los valores que comparten casi todos los regatistas que vienen aquí.
Tamara Chegoyen, que ens apropa quatre detalls de lo que es fer feina dintre del vaixell a una competició com la Copa del Rei. Josep Pons és el patró i armador del Wanderlux.
Teníem un barco molt competitiu i sabíem que podíem estar entre 1 i els 15. Vull dir, això estava així d'obert. Està en 15, hem fet regates que els han pogut desguanyar, hem fet un segon i hem fet dos quarts. Si estem entre 5 primers, crec que està bé, però la intenció és entrar en el podi.
Concretament a la classe ORC-C, el Project Work de Javier Padrón comparteix lideratge amb el Niramo de Sonke Meyer. I dos sentim Javier Padrón parlant de la regata.
Y hasta ahora la regata, pues como comentas tú, ha sido súper igualada. Hay un grupo de 6-7 barcos con un nivel muy alto que pueden hacer, cualquiera de ellos puede hacer un primero en cualquier momento. Y con la sensación de tener que estar súper concentrado y dar el 100% en cada regata para poder estar arriba.
Amb la bala, 1:53, anem tancant.
Tres ràdios, música.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
1:55 i jo te veig a un Rainfire London Warriors fent les presentacions dels equips, després el descans per animar la gent. Jo te veig, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia.
I sé que tu ets del London Warriors.
Mira, estàs donant per fet coses que no saps. Perquè quan jo era jove, tu ja eres major...
Quan jo era jove, ja
tinc una edat. I tu estàvem tots dos a una trinxera diferent, sí. A una ràdio, sí. En la que competíem tots dos. Sí. Tu amb el micròfon groc i jo amb el micròfon blau.
Correcte.
Me varen enviar un diumenge de matí...
A veure el Voltors.
A narrar... No, a veure, no. A narrar en directe el partit del Voltors, a fer connexions. I... per sort, no hi havia imatge, i aquesta és la sort, que clar, que en la ràdio, el que dius, si no ho veus, no i no li fas cas en el locutor, en el narrador. I vaig narrar el partit de futbol americà, com vaig poder. No sabia molt bé el que passava, però allà vaig ser i me vaig fer aficionat.
Ho vaig surar
en aquest esport. Per ja tant, ja tinc més experiència que tu en aquest sentit.
Estàs ben segur. Bueno, parlant de coses també sèries, sí. Aquest quartet Sant Pas Fuster Sandrós Bausà, sí. Que no se rompi mai.
Tornant demà amb el Mallorca, amb el darrer partit amistós. Jo vaig dir durant la retransmissió, després del 3-0 contra el Paris Saint-Germain, ja me vaig a la Cartuja, com a mínim, a la final de la Copa del Rei. I demà, evidentment, serà un passeig, no?, pel Mallorca contra aquest equip de la Bundesliga després de guanyar el Paris Saint-Germain. Sincerament i seriosament, m'agrada. El canvi fins ara m'està agradant aquest Mallorca.
La veritat és que sí.
L'imatge que dona i una de les coses que deia en Raúl Pareja, que sap en el que juga, ja comença a tenir el seu estil. Ara veurem, queden els rols perquè comenci la Lliga. Demà, a partir de les 8:30, podreu viure aquest partit aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. També ho podreu veure per IB3 Televisió. I a mem, serà... Ja, jo crec que ja podran començar a veure definitivament i definitòriament com serà, en principi, el primer equip titular, no?, per filar el primer equip titular que podrem veure davant del Valladolid, a l'espera de que arribin aquests nous reforços que tenim anunciant aquí a IB3.
És que jo me dóna la impressió de que per primera vegada, no sé quant de temps, el Mallorca començarà la Lliga en la plantilla feta.
Sí.
Me sembla que quedarà tot tancat la propera setmana.
Sí, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. La veritat és que Ortell s'ha posat les piles, la direcció esportiva del Mallorca, i si queda alguna cosa, serà com molt un jugador, a lo millor que aquest davanter golejador que s'està cercant aquest segon davanter, en aquest cas, per poder tenir recursos a la part golejadora, no? Però en qualsevol cas, com tu bé dius, sí, el Mallorca, i en aquest cas la direcció esportiva s'ha posat per feina i té l'equip bastant complet, no? I amb ganes de veure demà, que de ben segur que hi haurà bon ambient, perquè evidentment aquí a les Illes hi ha molts d'aficionats alemanys, que de ben segur que demà aniran a l'estadi de Sant Moix. Anem a veure quant de mallorquistes hi seran.
Aquest equip acaba de pujar aquesta temporada, la Bundesliga, és un equip que acaba de pujar, no té massa història a la màxima competició a Alemanya, però és el típic equip que quan tu arribes a primera divisió té molta il·lusió, té una feina feta i aquestes coses, la inèrcia del guanyador...
Sí, arrossega gent.
Clar, i això arrossega gent. I el Mallorca, hombre, demà no veurem en Cerdat encara, no. Però veurem l'equip que va
no
jugar.
No veurem en Virgili. Encara no entenc per què va jugar el Rafa Ciutat de Palma.
I encara no han tancat lo d'en Samu Costa.
Sí,
i lo d'en Mojica està en l'aire.
Sí,
queden coses. I aquí ho contarem. Gràcies, Juanga. Bon cap de setmana. Adéu a tots.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.